en un partit avançat de la quarta jornada de la segona fase de la màxima competició catalana. I pel que fa al temps, avui les temperatures màximes augmentaran respecte a ahir fins als 16 o 17 graus.
Notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Màrius Torres, tres amigues. La primera és Caliu. Com les llars ben centrades, és humana per llei i espurnejant per joc. Alegre, hospitalària, bon company com el foc, dona sempre escalfor i crema de vegades. La segona és perfum, com un matí d'abril, sols per l'olor que fa, en sabem les flors que amaga. Té la suavitat del bàlsam per la llaga, el seu contacte és fresc com un llençol de fil. I la tercera és resplendor. Segons va l'aire, a vegades és clar de lluna i d'altres llamp. Sap escurçar els camins i omplir d'ocells el camp. I quan ve, sentim sempre que ens arriba de l'aire. Feliç aquell qui pot, amb tota humilitat, viure en la triple gràcia de la seva amistat. Màrius Torres, tres amigues.
Som Terra, amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. El concepte de bioeconomia fa referència a la producció de recursos biològics renovables i la seva conversió i la dels seus residus en productes de valor afegit, com aliments, pinsos o bioenergia. De fet, és el motor biològic de l'economia circular, aportant-hi el component renovable al cicle. Els dies 6 i 7 d'abril se celebra la primera part del Congrés de la Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, el BIT, a Catalunya, que tindrà lloc al Mercat del Ram de Vic. Al setembre, en el marc de la Fira de Sant Miquel, es celebrarà la segona part a Lleida. Aquest congrés neix amb dues seus i amb l'objectiu d'impulsar la transformació del sector primari, promovent la incorporació d'estratègies empresarials i innovacions tecnològiques per produir aliments i bioproductes més eficients, saludables i respectuosos envers el medi ambient. Avui obrirem el programa parlant amb la Carme Sáez, és directora del congrés BIT a Vic. També parlarem amb el Jordi Oliver, doctor en Ciències Ambientals i director executiu d'Inèdit, és expert en economia circular. I finalment, del residu al recurs, el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus, ens parlarà del 6è informe de l'IPCC, el grup d'experts en canvi climàtic que assessora Nacions Unides i que adverteix que entre 3.300 i 3.600 milions de persones viuen en llocs perillosos pels efectes de l'escalfament global. Entre les més de 2.000 pàgines destaca l'alerta de la proliferació de malalties, morts prematures i malnutrició en regions com Àfrica, Centre i Sud d'Amèrica i Àsia, fruit de l'increment general de la temperatura i dels seus efectes. Se'ns gira feina. Som-hi!
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
6 i 7 d'abril se celebra la primera part del Congrés de la Bioeconomia, Innovació i Tecnologia de Catalunya, el BIT, que tindrà lloc al Mercat del Ram de Vic. Al setembre, en el marc de la Fira de Sant Miquel, es celebrarà la segona part, a Lleida. Aquest congrés neix amb dues seus i amb l'objectiu d'impulsar la transformació del sector primari, promovent la incorporació d'estratègies empresarials i innovacions tecnològiques per produir aliments i bioproductes més eficients, saludables i respectuosos envers el medi ambient. El congrés BIT 2022 pretén ser un punt de trobada per conèixer les tendències, les innovacions i els projectes empresarials entorn de la bioeconomia, sobre tres espais principals: comercial, coneixement i sensibilització. L'activitat més rellevant del programa serà la presentació de l'estratègia de la bioeconomia a Catalunya 2030. Hi haurà més de 40 ponències. Parlem amb la Carme Sáez, que és directora del congrés BIT a Vic.
La Vaca Tecnològica.
Carme Saez, directora del Congrés BIT, Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, a Vic. Benvinguda. Què tal? Com anem?
Molt bé.
Sí?
Molt contenta d'estar aquí.
Amb el congrés, sí, perdona.
Sí, diferent al congrés.
Amb el congrés a punt, perquè això és ja els dies 6 i 7 d'abril, es farà l'edifici del sucre, sí. I clar, és el primer congrés de bioeconomia a Catalunya, no?
Sí, és, bueno, és una novetat, perquè realment vam veure, no?, que hi ha un sector primari que necessita, no?, d'un revulsiu, no?, d'una transformació, o està, bueno, tots els que pertanyen al sector primari ho estan passant molt malament, I en el marc, no?, de fires tradicionals com és el Mercat del Ram de Vic i la Fira de Sant Miquel a Lleida, van dir, anem a fer una transformació i anem a donar-li un punt d'innovació, no?, d'inspiració, de sensibilització cap a aquesta nova economia que se li diu la bioeconomia. I, per tant, sí, és la primera vegada.
Per tant, serà un congrés, diguem-ho, a veure si ho diem bé, com a la primera part d'un congrés, que després tindrà una segona part, que serà el setembre a Lleida, més o menys?
Sí, és així. O sigui, el fem coincidir amb les dues fires, la Mercat del Ram i la de la Fira de Sant Miquel.
Què és el que passarà el dia 6 i 7? Perquè hi haurà moltíssimes coses, hi haurà ponències, hi haurà xerrades, hi haurà... Serà una fira també molt pràctica, no?, perquè hi haurà jornades on els ponents podran participar, oi?
Sí, mira, nosaltres, més que una fira, que potser està més pensat, no?, el concepte de fira, doncs, perquè hi hagin expositors, la gent vagi a vendre, el concepte que nosaltres volem treballar és el concepte de la transmissió de coneixement, no?, de com donem a conèixer el que està passant a l'entorn de la bioeconomia. I per això, doncs, hem preparat totes aquestes activitats, no?, des de taules rodones del sector industrial, taules rodones del sector més científic o més tècnic, casos d'èxit, aliances que s'han establert entre universitats i empreses i com això s'ha vehiculat. Bueno, tenim també un tema que ens preocupa molt en el sector, que és el tema normatiu, de com, no? Clar, estem transformant en algo que és un residu en un recurs, en una matèria primera, i per tant aquí també tenim moltes problemàtiques, no? I per tant no hi ha legislació i aquí hi ha traves. I per tant també dedicarem un temps a això i també un temps a finançament, com podem obtenir finançament per projectes. Uh-huh. Bueno, com buscàvem diferents tipus de públics que puguin assistir, trobar continguts interessants, també hem fet uns tallers que van més adreçats als tècnics del sector públic que treballen en els municipis, tècnics de promoció econòmica dels ajuntaments, consells comarcals, i que també puguin veure, no?, com dinamitzar, no?, els seus territoris a través de la bioeconomia. Uh-huh. Vull dir que tenim diferents vessants, no?, i diferents, diferents activitats pensant en tots els col·lectius.
Uh-huh. I si mirem una mica el programa, doncs la veritat és que ostres, fa molt goig, perquè hi haurà, que no sé, calculo molt per sobre, no sé si em quedo curta o llarga, però una cinquantena de ponents que ja estan treballant, sí, en la bioeconomia i l'economia circular a Catalunya.
Sí, i pensa que, bueno, que té molt de sentit haver fet una segona edició a Lleida, perquè ens hem deixat moltíssims casos sense poder mostrar. I és perquè, bueno, amb aquesta coordinació que hem tingut amb Lleida, doncs ens hem posat d'acord, no?, amb quines temàtiques tractàvem. I nosaltres, per exemple, treballem tot el que són des de Vic, no?, els productes derivats, no?, de valor afegit, derivats de productes de residus animals, de residus que no se li diuen residus, se li ha de dir recurs, animal o vegetal, i tot el que són paisatges ecosistèmics. I Lleida, a l'edició de Lleida, es treballarà tot el que és la bioenergia i tot allò que es pot processar, no?, per generar energia. I per això han quedat molts, perquè hi ha moltes iniciatives. De fet, una de les activitats més importants és que es donarà a conèixer, que ja es coneix, però es presentarà l'estratègia de bioeconomia de Catalunya, i el pla d'acció, que això sí que és una novetat. Uh-huh. I és una aposta per part del departament, no, de visibilitzar tot el que s'està fent. Uh-huh. Que és molt interessant.
En aquest cas és cert que les administracions, l'administració catalana ha anat una passa per endavant, no? Després va arribar la Covid i ja tenia la feina mig feta, no? Amb tots els Next Generation i tota aquesta transformació econòmica que s'ha de fer, que és necessari fer, i que veiem palès i veiem el clima com el tenim, no? Per tant, aquí les administracions podríem dir que també anem pes.
Bueno, la veritat és que aquí al darrere hi ha part de la Generalitat, hi ha el que són la Diputació, Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Cambra de Comerç, Consell de Cambres. Vull dir que aquí al darrere tots veiem que al final això és una oportunitat, uh-huh. però no és només una oportunitat econòmica, no? Perquè li diem bioeconomia, sinó que és una oportunitat també per fer les coses més ben fetes. És una oportunitat per millorar, doncs, aquest planeta, no?
És l'oportunitat, si volem deixar lligat a algú, no? Als nostres fills i filles, és, ha de ser així.
Sí.
No hi ha més bon
telèfon. Ha de ser així, sí. I penso que tots ho estem veient. I a més també és una oportunitat per posicionar-nos, perquè com tu deies, no, hi ha moltíssims projectes, hi ha moltíssimes persones implicades en la bioeconomia de tots els sectors. Aquí hem fet també una aliança amb el Consell de Cambres, que està organitzant tot el que és els diàlegs entorn a l'economia circular, i també està fent, no, una aposta molt ferma per tot el que és la bioeconomia i, bueno, i l'economia circular, i per tant aquí ens hi ajuntem, no, tots, aquí som una sèrie d'interessats que treballem perquè això surti i tiri endavant. Per això també hi ha un programa tan ric, no? Uh-huh. Amb tanta presència de persones interessants i implicades.
Uh-huh. I projectes d'èxit, gent que ja està fent, no? Ja està, doncs, fent les primeres passes en la bioeconomia, en l'economia circular, i ja hi ha també casos d'èxit que s'han de replicar, allò que funcione, doncs copia-ho, ja hi ha també casos
Clar.
D'èxit.
Sí, hi ha casos d'èxit, hi ha sobretot tot el que és això, la captació, doncs, des d'un residu. Sobretot nosaltres hem treballat molt perquè som una àrea uh-huh. geogràfica, no? Una zona que també coincideix amb Lleida, amb molta activitat ramadera, uh-huh. amb molt impacte ambiental amb el que són les dejeccions. Llavors aquí hi ha molts exemples de com es pot obtenir, no, d'aquest residu que serien els purins, uh-huh. un recurs que podria ser, doncs, un fertilitzant, no?
Biofertilitzants, clar.
Exacte. I llavors d'això, doncs, en podem veure també que després de passar, no, els purins passen per un procés amb una planta de biogàs, però torna a quedar un residu, i aquest uh-huh. residu es torna a incorporar com a fertilitzant. És a dir que, i també veiem, no, que hi ha altres residus que també poden generar energia o poden generar subproductes, bueno, i la veritat és que és molt interessant. Les cooperatives s'estan, tot el que són cooperatives agràries, la Federació de Cooperatives té moltíssims projectes, en general, no? Empreses, ja hi ha empreses que es dediquen a l'economia circular perquè és la seva activitat, perquè han sigut recuperadors, no? Però n'hi ha d'altres que no, que és una activitat de més a més, però que no s'ha visibilitzat mai com una activitat de més a més, no? És com, això jo ho faig, però no és el meu producte estrella, no, jo no ho explico perquè no és important, és algo que jo faig perquè les meves matèries primeres siguin més econòmiques, però no s'explica. Llavors pensem que també falta molta visibilitat de totes les bones pràctiques, i ara és necessari, no? I que la gent sigui més oberta, més transparent, que es pugui, no, els empresaris puguin compartir, no, quines són aquestes bones pràctiques, perquè al final és en bé de tots.
Uh-huh. Biofertilitzants, bioplàstics i també biogàs, aquesta bioenergia, clar, és un residu que pot convertir-se en un recurs, i per això fa falta investigació, fa falta empreses i fa falta que el territori s'ho cregui tot. Per això sí. Aquest primer congrés, no?, de la bioeconomia, entre altres coses.
Sí, hem de visibilitzar tot el que s'està fent, que és molt, i hem d'incentivar que d'altres empreses, i sobretot són les empreses, perquè els centres tecnològics hi estan treballant moltíssim, les universitats, hi ha equips de recerca, hi ha programes molt potents que ja estan investigant. però falta aquesta aplicació, no? Uh-huh. Falta que de laboratori puguis portar, no, amb un tamany a una escala industrial i que les empreses doncs apostin per això, no? Uh-huh. I bueno, aquest congrés també vol inspirar, no? Vol posar de manifest doncs que hi ha molta gent treballant en tecnologia i que aquesta tecnologia s'ha d'aplicar. Uh-huh. I aquí doncs volem mostrar exemples.
Finalment podem fer-lo presencial, per tant aquest congrés, el primer, neix presencial post-Covid, no, post-Covid no hauríem de dir, però sí post-tancament, no sé com dir-ho.
Post-confinament, però, no?
Post-confinament. Exacte. Sí. Sí, sí. Però aquells que no es puguin desplaçar els dies 6 i 7 a Vic, tenen l'opció també de seguir-lo online, sí?
Bueno, en la seva totalitat no, o sigui, d'acord. El que hem fet és, hem creat una plataforma perquè com... Bueno, és una iniciativa que volem que sigui gran, no? Que es faci molt gran i que tingui continuïtat amb el temps. Vam pensar de crear una plataforma on es creés doncs, una comunitat, val? I que com tenim dos events, no? Un que és ara aquí a Vic i l'altre a Lleida, doncs que pogués tenir continuïtat. Llavors, nosaltres els continguts els posarem només uns quants, que són els que fan referència a aquests diàlegs de les cambres, no? Aquests diàlegs sí que es retransmetran, però no tot. El que sí que farem és anar difonent continguts durant aquest període, no? Des de l'abril fins al setembre, per mantenir viva aquesta comunitat. Però nosaltres el que volem és que la gent vingui. Ja tenim més de 160 inscrits i volem que això sigui un espai també de networking, uh-huh. de que les persones doncs, tornin a retrobar-se, no? Bueno, pensa que en les relacions també doncs, es generen, no? Aquella típica conversa de cafè, no? Que connectes, comparteixes idees. Entenem que el congrés ha de servir per això també, no? Per per aquesta dinamització. Uh-huh. I tot i que es pot veure moltes de les xerrades online, nosaltres recomanem que la
que
gent
anem,
vingui.
Que ens organitzem l'agenda. Clar, a més hi ha tantes ponències.
Que no cal venir tot. Clar, jo sí, és el que dic, que tampoc ha de ser que vinguin a totes les uh-huh. ponències que hi ha, però sí que és interessant doncs, fer una selecció i doncs, mira, em desplaçaré. I sé que la gent de Barcelona potser no ve, o la gent de comarques és reacciar a anar a altres comarques. Però penso que val la pena, amb aquest programa val la pena.
Veient el programa és difícil decidir-te, totes les ponències són interessants i a veces que hi ha un munt de professionals increïbles. I una altra cosa que volia destacar, no sé si també ho destaqueu vosaltres, és això que molt sovint, no?, s'omple la boca amb territori, però que aquesta vegada és un congrés que té dues parts i que sí que uneix territori, no? Que hi ha una part que es farà a Vic i una part que es farà a Lleida amb tota la presencialitat i bé, i d'aquesta manera compartida, no?
Sí, pensem que al final som un territori. Quan parlem de territori i parlem de Catalunya, tampoc som tan grans i tampoc som tants. I si no sumem, no tindrem l'impacte que volem. No volem ser el congrés del poble, no? I per tant, el que és, i entenc que Lleida ha pensat el mateix. Llavors el que volem és que això sigui un congrés de referència a Catalunya. I Catalunya doncs, té dos seus, no?, que pensa i entenc que això és una aposta, com he dit, no?, del departament, que hi ha doncs, com a referents, no?, sempre és Lleida i va començar amb aquest projecte de Hub Ponent i són els referents, però nosaltres també tenim un tipus d'economia molt similar i hem de fer una transformació econòmica i per tant amb aquesta excusa, no?, doncs ens sumem al carro i junts doncs presentem aquest congrés. Que entenc que és això, eh? És el congrés de referència, que volem que sigui el congrés de referència a Catalunya.
Clar, moltíssima més força. Si et faig triar, suposo que això és com triar qui estimes més, el pare o la mare, no? Si et faig triar, no sé, una taula redona, una ponència, una activitat difícil, no?
Bueno, mira, a mi la taula rodona del sector industrial trobo que és molt interessant perquè hi ha, crec que, 6 persones parlant. I per tant veure en una hora i quart, no?, la visió de sis empresaris o representants d'empresaris crec que és molt interessant i des del punt de vista de ponències específiques és que totes ho són, o sigui, a mi totes em sorprenen, totes tenen que dir, ostres, és que aquesta com pot ser, no?, que d'aquí se n'extregui això o de, no sé, és que o de tipus de tecnologia, no?, perquè ara jo una reflexió que feia amb un amb un dels ponents, deia, ostres, és que això, amb la mancança de matèries primeres que hi ha, sabent tot el trencament de cadena de subministre, la pujada de preus, o sigui, tota aquesta conjuntura que ens està acompanyant, la bioeconomia és el que deies, és l'oportunitat, és la solució. I per tant hem de trobar, no, de poder simplificar aquests processos de més tecnològics per poder posar el producte, no, els productes que s'obtenen al mercat. I això em deia que encara a vegades estem lluny, no, que no tenim models de negoci. Per tant, veure quan algú d'aquests ha creat un model de negoci i fa rendible el subproducte que obté o el producte final que obté, per mi és, bueno, és la clau. I aquí el que hem buscat és que hi hagi el màxim d'aplicabilitat en tots.
Exacte.
Per això no et sabria triar quin. O sigui, cadascú, en funció de si disposa, no, d'un producte més d'origen animal, un residu o un recurs d'origen animal, d'origen vegetal, l'interessarà més un o l'interessarà més l'altre. Bueno, és molt personal, però tots són bons.
Aterrar la bioeconomia, no, a la realitat, al terra, eh? Sí, i passar del món de les idees al món de l'acció.
Sí.
Doncs, escolta,
això és el que busquem.
Enhorabona, de veritat, amb majúscules, enhorabona, perquè déu-n'hi-do quin programa més increïble en aquest primer congrés de la bioeconomia a Catalunya, que tindrà lloc els dies 6 i 7 a Vic, a l'edifici El Sucre. Què hem de fer per inscriure'ns, Carme?
Doncs heu d'anar a la pàgina web congresvic.cat i allà podràs posar comprar entrada i, i ja està. I llavors allà, com és un congrés, doncs no és una fira, no, sinó que és un congrés, doncs has de comprar l'entrada i allà et permetrà decidir també si entres a formar part d'aquesta comunitat, quins dies vindràs, etc.
Doncs grans èxits, perquè els vostres seran, els de tots, seran èxits col·lectius. O sigui, Carme Sáez, directora del Congrés BIT, Bioeconomia, Innovació i Tecnologia. Grans èxits, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Pilar. Espero que veure't per allà.
Adéu-siau.
Adéu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
Segons el mateix Jordi Oliver, doctor en Ciències Ambientals i director executiu d'Inèdit, expert en economia circular, a qui tot seguit saludarem, vivim en una anomalia històrica. Quan actualment parlem d'economia circular i de descarbonització de l'economia, sovint ho fem des d'un marc mental que assumeix com a normal la realitat que hem viscut la generació present i a tot estirar les dues anteriors. Però no és així. Vivim una excepció. Hem viscut en una anomalia històrica d'energia i de recursos econòmics que han permès el progrés, l'allargament de l'esperança de vida i la millora del benestar material per bona part de la humanitat fins a nivells mai vistos abans, però que han tingut un gran oblidat. El medi ambient. L'economia circular és un model econòmic orientat a l'assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients que preservin els recursos dins d'un cicle continu i n'optimitzi el seu valor. Però com fem aquesta transició? Quin és el camí que cal dibuixar per generar canvi? El Jordi Oliver, cofundador i CEO d'Inèdit, acompanya les empreses en la seva transició cap a l'energia circular. Al mateix temps, escriu i investiga per a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Jordi Oliver, doctor en Ciències Ambientals i director executiu d'Inèdit. Benvingut, què tal? Com va tot plegat? Com estàs?
Moltes gràcies per l'invitació. Estic bé. Sí, sí, anar fent,
eh? Sí. Com tots, com tothom, eh? Anar fent, que dia passa any empeny. Avui voldríem parlar amb tu. Et puc parlar de tu?
I tant.
Sí? Va, d'acord. Sobre economia circular. Tu ets expert en economia circular. Des de, per exemple, Inèdit, expliqueu que el futur ha de ser intel·ligent, pròsper i sostenible. I això com ho fem? És dir, hem de canviar molts paradigmes, no?
hem de canviar-ho tot gairebé. I per això és tan complicat i per això en parlem més que fem, no? Però i és una transició doncs, que l'hem de fer al llarg dels propers anys i que segurament anem tard. Però sí, hem de transformar la forma com produïm, com consumim, com gestionem els residus, perquè simplement la forma com ho fem no és viable. Generem impactes ambientals que no estan incorporats en els costos dels productes i, per tant, doncs estem destruint la biodiversitat, estem tenint problemes climàtics, tenim problemes amb la gestió d'aigües residuals, de residus, etc. Hem de fer molts canvis perquè puguem viure dintre dels límits del planeta.
Dius que estem vivint en una anomalia històrica, m'ha semblat brutal aquest, no?, gairebé titular. Des de quan vivim en una anomalia històrica?
Bé, quan mires doncs, dades de consums de recursos, es veu que clarament doncs, que després de la Segona Guerra Mundial, i especialment a partir de l'any 70, 80, es dispara el consum d'energia i de recursos a nivell global. És a dir, els recursos que s'extreuen de la biosfera, de la natura, no? I entren a l'economia en forma de productes, de béns de consum, i és això a partir dels anys 70 que es desenvolupa el que coneixem, no?, com a la societat de consum, una societat més consumista, de productes de curta vida útil, durant llançar, i això és el que no havia passat mai en la història de la humanitat, aquest tipus de sistema productiu, no?, de curta vida útil, gran rotació, és inèdit, això no havia passat mai.
Per tant, podríem dir que és des de 70 fins aquí, els boomers, som els boomers que hem viscut, no?, tot aquesta anomalia històrica i que ens faria falta anar no molt enrere, als nostres avis, per recuperar bons hàbits.
Sí, exacte, és a dir, és fruit de les últimes dues, tres generacions a tot estirar, que hem canviat el model de vida. Anteriorment, sí, si anéssim als nostres avis, no? Si els meus avis mateixos hem nascut als anys 20 del segle XX, la seva infància, adolescència i primers anys de maduresa, no? La forma de vida era ben diferent. És clar que aquí també estàvem en plena postguerra, no? Però la producció era molt més local, els envasos, molts d'ells encara eren reutilitzables. Tot plegat tenia unes lògiques d'un context de més escassetat, segurament, però més lògic i més sostenible en el sentit que es podia mantenir més a llarg termini. Ara mateix tenim unes dependències, ho estem veient aquests dies, amb els preus de l'energia, etcètera, d'uns combustibles que ens venen, que són importats, que a més són finits, són fòssils, i que generen uns impactes ambientals associats que ens perjudiquen per una altra banda. No? I tot plegat, el disseny que hem fet no té massa sentit. No? Es calcula que a nivell mundial l'economia és un 8,6% circular. Què vol dir? Doncs que de tots els recursos que entren a l'economia en forma de productes cada any, més del 91% són d'ús a llançar. S'apliquen una vegada en un producte, en una aplicació, i després es descarten. També a nivell d'energia, l'11% de l'energia primària que s'utilitza a nivell mundial és renovable. La resta és fòssil. Per tant, estem en un context en el que el 89% de l'energia és fòssil, més del 90% dels recursos que utilitzem són d'ús a llançar, i clar, tenim un problema greu de disseny. No? Si ara vinguessin uns marcians amb un platet volador, no?, i comencen a mirar que allà amb aquests humans què fan, com s'espavilen, com viuen, es posarien les mans al cap, perquè això no té massa futur, no té massa... És a dir, és efímer, això de canviar.
Jo també ho penso sovint, això de que si ens vinguessin a veure des de dalt, que amb un plànol cenital, pensarem, segur, si ho fem nosaltres, si fem aquest exercici de mirar-ho des de dalt, és que realment és absurd. Un 8,6% només és el que acaba tenint una segona vida, no?, de tot allò que de consumim. Perquè aquí la clau, Jordi, on és? Amb la producció, parlaves de producció, no?, o amb el consum? Qui es tira aquí? Qui és l'ou i la gallina amb tot aquest procés?
Els dos són importants, oi? Jo crec que sí, com a... tenim diferents, ja en anglès diuen drivers, no? Són motivadors d'aquest canvi, no? Hi ha un canvi que està venint per la banda regulatòria. Cada cop més tenim regulacions en l'àmbit del canvi climàtic, els residus, dels plàstics, sobretot que venen de Brussel·les, no? Del Parlament Europeu, de la Comissió, que van avançant, ja mateix doncs això es va transposant en legislacions estatals i ara al Congrés hi ha la llei de residus, hi ha un real decret d'envasos i residus d'envasos, que canviaran molt alguns sectors. Per tant, hi ha una pressió regulatòria cap al productor, aquesta pressió és cap al, bàsicament el productor, el distribuïdor, el comerç, veuran en els propers mesos com es van aprovant normatives que els fan canviar en algun sentit, introduir envasos reutilitzables, etc. Però el consumidor també té un rol molt important. El consumidor, sobretot per a aquelles empreses que tenen producte que posen al mercat i que, per tant, s'interlocuten directament amb el client final, l'opció de compra que pot fer el consumidor respecte a productes més, entre cometes, sostenibles, també és una motivació important a l'hora de prendre decisions. Per tant, bueno, dialoguen el productor i el consumidor, la producció i el consum dialoguen i els dos han de canviar. Segurament estem en uns canvis d'hàbits, però els productors també hauran de canviar el que es diu el model de negoci. Uh-huh. És a dir, ara la majoria de fabricants, o sigui, d'empreses que coneixem, tenen una lògica que diríem lineal, és a dir, extreuen recursos, tenen uns proveïdors, fan un procés, no? Elaboren un producte, el transformen i el posen al mercat, ja sigui una altra indústria o sigui el client final. I ho fan sota una lògica de venda de producte, no? I jo venc una rentadora, venc una cadira, venc un jersei, venc un moble, i cobro per la venda d'aquest producte. Segurament haurem d'anar cap a una economia més de basada en l'ús dels béns, no tant en la propietat, sinó en l'ús, en l'accés. Perquè l'economia basada en la venda de producte genera incentius per l'obsolescència, per obrir menys. Perquè si jo et venc avui un producte a tu, un cotxe, un ordinador, una impressora, avui facturo, però demà ja no. Ja te l'he venut, ja en tens una. Llavors necessito que això et caduqui, no? que tornis a venir a comprar el més aviat possible. I per tant genera un incentiu perquè els productes siguin poc durables. En canvi, si anem, per exemple, a sectors que ja estan fent, per exemple, automoció, temes de leasing, no? En la que ja no et venen el cotxe, sinó que tu pagues una quota mensual. I et diuen, mira, d'aquí 3 anys torna i veiem si continues pagant la quota o em tornes el cotxe o el pagues i te'l quedes, si hi ha diferents formes. En aquest moment estem pagant per l'ús que fem d'un actiu, però que no és nostre, que continua en mans del propietari. I per tant, té l'incentiu que sigui més durable. Això està passant en automoció, està passant en tèxtil, està passant en moble, està passant en diversos sectors. Hi ha empreses que són innovadores, són emergents, que estan provant nous models de negoci, que facturen en base al servei que estan oferint en la ciutadania, diguem, els consumidors, i no tant en la renovació de l'estoc d'uns béns, no?, que són efímers i que cada cop hem d'anar substituint-los. I això, jo crec que aquí és on producció i consum es poden posar d'acord en noves formes de produir i consumir, que es posin l'accent en la durabilitat, en la reparació, i en definitiva en allargar la vida útil d'aquells recursos que ja estan en l'economia i que han d'estar durant molt més temps.
Per tant, usabilitat al centre. I pel que fa al model de negoci, la circularitat també ha de ser-hi present, només en el producte final, suposo, no? També en tots els processos per fer aquell producte, no?
Això fa més complicat, oi? Però sí. És tot al final no és tant que una empresa individualment o un consumidor o un producte siguin circulars, sinó que necessitem que tot l'ecosistema que el rodeja, que no, que l'envolta, també ho sigui. Perquè generalment doncs, les empreses no operen aïllades, sinó que tenen proveïdors, tenen clients, tenen facilitadors, i per tant una empresa, o sigui, no sé, per exemple, doncs a Lleida, serà tan circular com el seu entorn també ho sigui, perquè no, no, o sigui, l'estratègia Rambo d'anar sol, no, al Vietnam i sortir viu, no, no acaba de funcionar mai.
És una pel·lícula, bàsicament.
És una pel·lícula, sí. Això dels herois que s'enfronten a tots els enemics i acaben vius, no sol sortir bé a la vida real. Llavors, en el món empresarial, doncs, tampoc, no? Llavors, els consumidors tampoc. Tu sol pots fer poc, necessites que l'entorn també t'acompanyi.
Se'ns gira feina.
Sí, és molt cansat. Sí,
diuen que els cansats fan la feina. Pues, doncs això és el que ens toca. Jordi Libé, ha estat un plaer escoltar-te. Recordem que ets doctor en Ciències Ambientals, director executiu d'Inèdit. Qui tingui més curiositat, doncs ineditinnova.com, allà també us trobaran. Molta feina, molt bona feina i molta sort i molts encerts, que al final són els de tots. O sigui que molta energia.
Gràcies, una abraçada.
Fins aviat, adeu-siau.
Adeu.
Som terra, som territori. Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, el nostre ambientòleg expert en gestió de residus a Del Residu al Recurs. Benvingut de nou.
Hola, bon dia, Pili.
Què tal els ànims?
Bé.
Anem fent, sí? Ganes d'arreglar el món?
Sí, no hi ha cap més solució, no?
L'alternativa no és pitjor, no?
Sí.
Va, amb què es motives avui? Amb què hem de ser activistes? Per on comencem?
Bueno, avui un tema que avui no parlarem de residus, vale? Parlarem de l'informe aquest del panel d'experts sobre el canvi climàtic.
Oh.
Vale? Aquest informe que van publicar aproximadament fa una mica més d'un mes, uh-huh. Bueno, una mica menys, el 28 de febrer, uh-huh. Vale? I bé, aquest informe, com tots els informes d'aquests experts de l'IPCC, doncs és molt pessimista, vale? Perquè aquest informe el que fa és mesurar els impactes del canvi climàtic, doncs, a la natura i les persones, vale? Primer, aclarir-te, no, què és l'IPCC, no? L'IPCC és un grup intergovernamental,
bé,
vale? Això vol dir d'experts sobre el canvi climàtic, vale? Uh-huh. I que el seu objectiu és proporcionar als governs evidències científiques sobre els efectes del canvi climàtic. Es va crear el 1988 per la ONU i també l'Organització Meteorològica Mundial. De moment han fet 5 informes i ara estan pel 6è, que té 3 parts. La primera part la van publicar a l'agost i la segona ha vingut el 28 de febrer, sí. Uh-huh. Vale. En aquest informe pues, descriuen els impactes de l'escalfament, provocat pel canvi climàtic i mesures d'adaptació, no? Aleshores, com han fet en altres informes, constaten la realitat del canvi climàtic, ens alerten de que tenim poc marge de maniobra i també ens alerten de que el canvi climàtic és una amenaça ja real pel nostre benestar, d'acord? Uh-huh. Aleshores, un dels impactes que descriuen, doncs, és aquests fenòmens meteorològics més intensos, no? Per exemple, el que diuen és que a l'atmosfera, doncs, està més carregada i això provoca que hi hagi més pluges torrencials, etcètera, vale?
És que ja ho
inundacions.
Ja ho estem vivint, ja és el present.
Sí, però ja veràs que el que et comentaré al final d'això, vale?
Perquè que últimament ens vens amb coses que ens posen pessimistes, però és que no és una altra, no? No hi ha una altra, hem de veure la realitat.
Sí, és que, bueno, és el que et comentaré ara, no? Perquè, per exemple, ells com a impactes, no, descriuen aquests, no, els fenòmens meteorològics més intensos i després també la pèrdua de biodiversitat, perquè les sequeres, les inundacions, etc., fa que els organismes més vulnerables, doncs, cada vegada resisteixin menys a aquests impactes que es produeixen més constantment, a menys freqüència, val? Uh-huh. Aleshores, també descriuen efectes sobre la humanitat, no? I sobretot, doncs, inseguretat alimentària, no? Clar, si hi ha sequeres, si hi ha inundacions, doncs això pot provocar danys als cultius que al final afectaran als aliments, a la producció d'aliments. i inseguretat hídrica. I això, quin és el problema també? Que aquests problemes no afecten per igual a tothom. I, per exemple, a la riba nord del Mediterrani i la riba sud, doncs hi ha molta diferència. Els països del nord d'Àfrica, etc., doncs reben molt més aquests impactes que els del sud d'Itàlia, per exemple, no? Són països més vulnerables. Els països vulnerables o en vies de desenvolupament són els que reben més aquest impacte. També altres llocs que reben l'impacte més greu, doncs a l'Àrtic, no? Allí és més palès, o les illes de, sobretot de pocs metres d'alçada, no? Si te'n recordes, quan parlem de la COP 26, no? La COP de Glasgow, que el president d'aquell, no recordo quin país era, que era un país que el màxim de la seva altura eren 120 metres d'alçada, i feia el discurs sobre la platja i que està allà amb els peus a l'aigua, no? Vull dir, aquests països, aquestes illes, doncs són els que més ràpidament rebran l'impacte del canvi climàtic. Aleshores, quines solucions proposen? Pues millorar els ecosistemes naturals. Per exemple, destaquen la capacitat dels boscos madurs per absorbir el carboni. Els boscos madurs són aquests boscos que tenen una gran quantitat d'anys, que hi ha tot tipus d'arbres, i aleshores, clar, com ja vam estudiar a l'escola, no?, el tema de la fotosíntesi, etc., els arbres capten molt CO2. Llavors, si són boscos madurs que van creixent, etc., aquest CO2 se queda amb ells i, per tant, no passa a l'atmosfera. Llavors, conservar aquests boscos madurs és molt important per retenir carboni cada vegada més. Vale?
Uf!
Complicat.
Bueno. Això també és una cosa que, no sé, a veure... Sí. Clar, per una banda... És cert que s'està desforestant moltíssim. Per l'altra, com que no s'estan cultivant altres terres, per exemple aquí, no?, al Mediterrani o a Catalunya, sí que diuen que augmenta cada vegada més el bosc, no?
Sí, el problema dels boscos que hi ha aquí, no?, és que són boscos encara joves i que, per tant, bueno, no retenen la quantitat de CO2 que, per exemple, un bosc madur pot retindre.
Un bosc madur que vindria a ser un bosc amb arbres, què?
Amb arbres de totes les... Per exemple, els boscos que trobem aquí, si t'hi fixes, no? Tots els, que són alguns repoblacions, són boscos que tenen tots els arbres la mateixa alçada.
Sí.
Vale?
Entre d'altres coses, perquè de tant en tant es crema tot.
Clar, perquè això també els fa més vulnerables. Vale? Un bosc madur és un bosc que hi ha boscos de diferent... arbres de diferent edat, petits, grans, que hi ha zones, com se diu, clares, no? sense arbres, que hi ha tot tipus de vegetació. En canvi, els boscos que tenim aquí, que són boscos més joves o boscos fruits de repoblacions, són boscos que tots els arbres són iguals, i llavors també són boscos molt més vulnerables a incendis, per exemple. I clar, la clau està en fer evolucionar aquests boscos cap a boscos madurs i també amb gestió forestal, també, per exemple, i si no, conservar els que tenim. Donar valor als que tenim com a boscos madurs i que siguin un pol d'absorció de CO2. Llavors, un altre de les solucions, bueno, de solució i problema que descriu és el tema de les ciutats, no? Moltes vegades n'han parlat aquí, que la urbanització, el fet de que cada vegada es visqui menys al món rural, doncs és un focus, un pol de creació d'impactes, vale? I però també ho planteja com a solució, és a dir, que cada vegada les ciutats, pues, hi ha més transport, s'hagi de fomentar el transport sostenible, més energies renovables, bueno, el fet de que també tinguis, que hi ha ciutats que estan començant a aplicar solucions. Però...
I ciutats, l'altre dia feia una reflexió, i és que no hi ha zones verdes a la major part de les ciutats que, com a mínim, de Catalunya.
Clar, no. Bueno, últimament s'està intentant
Londres,
fomentar,
eh?
sí.
No, però és que no hi ha parcs. Lleida ciutat, per descomptat que no. Barcelona, tenes de la Collserola, no?
Falten moltes zones verdes, sí.
Sí. També es parla d'aquests horts verticals, també de urbans, no?
Sí, no? Tot el que sigui fomentar biodiversitat, fomentar que hi hagi, bueno, boscos urbans, etc., doncs són mesures que millorarien l'impacte que tenim sobre el medi, i tant, sí.
I això ho farem?
Si s'ha de fer, vull dir, és que al final és el que, vull dir, al final o es fa o bueno, quan comencem a notar més els impactes, no? Moltes vegades penso que si fóssim els països més desenvolupats, potser els que visquéssim en aquestes illes que ja s'estan inundant, que la gent ha de començar a migrar, que són refugiats climàtics, no? Perquè no poden viure allí, perquè cada vegada tenen menys superfície terrestre, perquè està augmentant la superfície, bueno, està augmentant el nivell del mar, doncs potser sí que prendríem decisions, no? El problema és que ho veiem
lluny.
No? Lluny. I mira, ara és el que et volia comentar, això, no? Que arran de la publicació d'aquest informe, doncs han sortit una sèrie de científics vinculats a l'IPCC, vinculats a aquest grup de científics que redacten aquests informes, que volen fer vaga.
Per què?
Us volen fer vaga perquè diuen, ostres, que quants informes han publicat, quantes evidències científiques han donat, quantes, no, fiquen el crit al cel de, ostres, s'han celebrat fins a 26 reunions, no, COPs, d'aquestes de cimeres del canvi climàtic, i no s'està actuant, no s'està fent res. Llavors diu, hem de trobar alguna mesura o hem d'actuar de forma diferent, perquè s'està veient que els governs tampoc ens estan fent cas. I clar, ells ho pateixen, no? A vegades el que diem aquí, que com que parlem tant de crisi climàtica i tal, a vegades fins i tot tu i jo sortim deprimits, no? del programa, perquè veiem que no s'està actuant. Doncs clar, ells encara més, no? I per exemple, posar en evidència una enquesta que van fer, que va fer la revista Nature, en què el 60% dels científics entrevistats creu que el planeta s'escalfarà almenys 3 graus.
Uau!
Quan
això, quan? 2050?
Bueno,
en quants anys?
No, que saps que en els propers anys, vull dir, que quan l'objectiu hauria de ser que no passéssim d'un grau, de 2 graus, i l'ideal que no arribéssim a
l'1 i mig.
Sí.
Però, a veure, clar, no tens la xifra de quants anys. Perquè
ells,
3 és...
Ells que diuen que en els propers anys, sí, sí. Bueno, sempre parlava del 2030, vull dir, no, sí, sí.
El 2030 és aquí. Això sí que...
I estem aquí, sí, sí, i tant. Llavors, ells també diuen que el 60%, bueno, que el 60% d'aquests científics declaren haver patit crisis d'ansietats, tristor i afectacions relacionades amb el tema del canvi climàtic, no? De frustració, al final. I per això aquesta vaga per cridar l'atenció, de dir, escolteu, o fem alguna cosa, nosaltres estem farts de dir-ho i no s'està actuant.
Déu-n'hi-do. És que és cert. A veure, sí, jo, per exemple, vaig veure la notícia, no? La notícia sí que s'ha donat i els titulars hi són, però sí. Més enllà no hi ha hagut reacció, no?
No hi ha... O sigui, hi ha petites reaccions, però no hi ha una acció evident, no hi ha accions evidents, no.
Sortiràs a manifestar-te?
Bueno, no ho sé, ells diuen que fan vaga, de moment alguns científics, diguéssim, deixen de treballar amb el següent informe de l'IPCC.
Ah, sí?
Sí. Però jo manifestar no ho faré, no, jo. Intentaré, vindre cada setmana aquí i fer el programa aquest i cridar l'atenció de qui ens escolti.
Faràs al revés, no? El vaga a la japonesa. Venir cada
dia.
No.
Jo tampoc sóc un científic que faci informes rellevants, no?, com aquests, però...
Clar, però si
els hi donaria suport, si pogués.
Si els deixen de fer, sí que ens quedem, que estem venuts.
Sí, però si pot ser d'aquesta forma criden l'atenció, no ho sé.
Ai, va, anem a l'optimisme.
Mira, una iniciativa superinteressant i propera almenys a nosaltres, que som de Ponent, no? És el projecte aquest del Biolab Ponent,
sí. El
Biovalor, que també va canviant de nom, perquè suposo que es van centrant en el que fan. I el que pretén aquest projecte és valoritzar tots els residus orgànics, sobretot, per exemple, generats tant de la ramaderia com de l'agricultura, és a dir, tant, per exemple, dejeccions ramaderes i poda, o residus, sí, herbacis, per exemple, i donar-li un valor, és a dir, extreure el màxim de fer... Una mica seria fer com una mena de... Un dels objectius que tenen és fer com una mena de... Com se diu? De plantes de biorefineries, no? Uh-huh. Que es diu? És a dir, descomposar tots els elements que tenen aquests materials per treure'n els petits elements que després podien anar a indústries químiques, per exemple, o bueno, indústries químiques, cosmètiques,
farmacèutiques
o generadors de, per exemple, plàstics biodegradables, etc. I llavors és una gran iniciativa perquè, bueno, soluciona problemes de residus que tenim actualment, residus agrícoles, ramaders, etc. I a part dona valor econòmic al món rural.
Seria una evidència del residu al recurs, no?
Sí, sí.
Seria l'evidència.
Sí, seria un projecte que havíem de destacar aquí perquè és el mateix nom ho diu, no? Vull dir, pues passar del residu al recurs. I bé, algun altre dia en podem parlar més extensament.
I tant, n'hem parlat alguna vegada, no al Som Terra, a altres programes, sobre aquest projecte, el Biovalor i el Biolab. Sí, és superinteressant, perquè això sí que sembla que ja s'està treballant pel futur, no? I poder...
Bueno, i sí que destaquen que necessiten també la o sigui, ara s'està duent a terme des de l'administració, no? O són ajuntaments que estan actuant, no? Per exemple, que vull dir, sí que hi ha ajuntaments que fan algo, no? Sí. O polítics. I aleshores ells, una mica la idea és fer com proves o plantes pilot per poder desenvolupar, a veure quines tecnologies són les millors per després que hi hagi teixit empresarial que reculli el guant, per dir d'una forma, i ho desenvolupi.
Clar. Hi ha l'ASAT d'Alcarràs, per exemple, l'Associació de Ramaders de...
són els ramaders d'Alcarràs.
Que ja estan
també hi ha, sí,
molt involucrats.
Ells, sí, ells de fet ja han fet com una planta de compostatge.
Exacte.
Bueno, aquí el Menar, bueno, parlo per el municipi que estem, no? També fan ja la planta de biogàs.
Però la planta de biogàs hem d'investigar, no sé en quin moment està.
Bueno,
tu saps?
Bueno, sé que sí, sé que el se'n va, bueno, va canviar de propietaris,
sí.
I realment estan, bueno, estan tractant.
Estan generant,
sí,
biogàs?
Sí, sí.
Perquè va ser una
generar electricitat
super pionera, ara fa ja què, uns 10 anys aproximadament, perquè el temps passa molt ràpid, i va ser una planta molt molt pionera on es feia gas, no? Per tant, s'extreia energia.
Es fa gas i llavors amb aquest gas se fa energia.
D'acord. Per tant, hi ha, les eines hi són, no? S'ha de treballar amb elles.
Sí, tant, sí, sí.
I aquí la tecnologia i la investigació és clau, és clau.
Sí, que l'administració doni suport i que tots en prenguem consciència.
Què hem de fer nosaltres individualment? Què podem fer nosaltres?
Mira, vaig trobar un altre truc, no?, per evitar al màxim generar residus, que és, sembla bàsic, no?, però que pot ser, per exemple, deixar d'utilitzar estris de plàstic, que a vegades són poc duraders, per canviar... tant això em refereixo a casa i a la cuina, no? De fusta i metall. O sigui, tot de plàstic o
de plàstic no,
tot de fusta, vidre o metall. Uns materials més senzills, més bàsics, més fàcils de reciclar, més duraders. I, bueno, hi ha de tot, no? Des de coladors, les pinces de la roba...
sí, i tant. Els estris.
Sí, els estris de la cuina, no? Vols dir?
Sí, 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 oi, sí, que sí. Cuinem molt, Joan i Barco i jo, que no saben com es diuen. Escolta, i això, en detriment del plàstic ni que sigui reciclat, perquè també hi ha molts estris de la cuina que són de plàstic reciclat.
Bueno, sí, hi ha estris de la cuina, últimament estan sortint, no?, d'aquest plàstic més... o que et diu allí que és reciclat. Doncs sí, jo... prioritzaria tot el que és metalls, acer, fusta, sí, sí, molt més.
Ui, i ara
fàcil de tractar.
I els liquers, aquelles que són com de silicona, allò no és plàstic, no? Allò silicona, bueno, és una altra cosa.
Sí, no, no, allò també.
I allò dura molt,
Dura, però sí, a veure, és una bona eina, jo no dic que no sigui una bona eina. Ara, tot el que puguem, o sigui, no, ara no sabria trobar un liquer de fusta.
No, és impossible.
O sigui, jo dic tot el que puguem que sigui, doncs, d'aquests materials, de fusta, vidre i metall.
D'acord. Val, això és relativament fàcil d'aconseguir,
Sí, sí, sí.
De fusta de boix, a més, poder ser.
Ah, doncs encara millor.
Que és més de la terra. Joan Ibars, moltíssimes gràcies, com sempre, i molta empenta, que la necessitem tots i totes.
Molt bé, igualment. Gràcies, adeu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema.
casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Sigo de rodillas buscando lo que perdí. Yo nunca he sido así. Yo siempre había jugado a no perder, a no mostrar tanto interés. Y ahora tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas. Me da igual, ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas.